Radio Vilafranca.
Penedès Gama Extra.
I abans de donar pas a la Laia Saumell amb la seva secció Veus que canvien el món, escoltem No ho entens, un tema dels Amics de les Arts i també de Lluís Gavaldà.
Som al vespre d'un 34 d'agost. Des del llit la miro com fuma el balcó. Les llumetes de les barques. Tu creus que hi ha un millor taló de fons pels seus cabells a mitja esquena, pel seu perfil devastador. Els complexos. Saps que jo en faig col·lecció. Fa dues hores que els ha facturat a tots de cop. Amb un dit contra els meus llavis diu: per què xerres tant si el que vols és fer l'amor? No m'explico bé o no ho entens? Per mi que no ho entens, que no ho entens, que no. Que érem un tot, que no en sabíem més, però ja en vam aprendre.
Que m'abraçava com si no hi hagués demà.
Que ja jo vaig ser quasi tan feliç com quan estava amb tu.
Pinta els llavis, tot resseguint una cançó. Si ens mirem, munta i desmunta el riure en un segon.
Fa setmanes que m'enganya i amb aquesta sí me n'hi he donat jo sol. I no marco cap victòria, subratllo que burro que sóc.
Mentre es calça em diu: segur que vindré tard. I a mi només em surt un
ei, que us vagi tot genial. I això es diu caiguda lliure. Fins que t'estampes pots conviure amb el final. No m'explico bé, no ho entens. Oh, no. Que no ho entens, que no ho entens, que no. Que és tocar fons, que em vaig quedar paralitzat a la porta amb un somriure que s'anava esquerdant.
Que allà vaig estar quasi tan fotut com quan estava amb tu.
I que m'ho faig amb la primera que passa, però sempre acabo descobrint un matís. Com costa d'assumir que el blanc i el negre encara siguis tu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Avui dimarts tenim la companyia de la Laia Saumell amb la seva secció Veus que canvien el món. Cada setmana repassem al present una persona que ha destacat per la seva tasca en relació amb els drets humans, també la seva vinculació social. I avui, Laia, bon dia. De qui parlarem?
Bon dia, Marc, i benvinguts a tots i a totes. Al programa d'avui viatjarem a Myanmar, a l'antiga Birmània. Un país de daurades, mercats plens d'espècies i de dictadures militars. La protagonista d'avui és Aung San Suu Kyi. Per molts, és la imatge de la resistència pacífica contra la tirania. Per d'altres, és l'exemple que fins i tot les icones poden decebre. Filla d'un heroi nacional assassinat, mare llunyana, Nobel de la Pau, governant i finalment empresonada de nou. Una vida que podria ser, sens dubte, una sèrie de Netflix. Avui la coneixerem a fons. De nena tranquil·la a Oxford, a líder davant els tancs. De símbol intocable a figura polèmica. I, com sempre, hi afegirem algun toc d'humor. Començarem parlant de la seva infància, Marc. Aung San Suu Kyi va néixer el 19 de juny del 1945, a Rangoon, perdoneu per la pronunciació, pocs mesos abans que el seu país obtingués la independència de Gran Bretanya. El seu pare, Aung San, era el líder del moviment per la independència. Era jove, carismàtic i capaç de negociar amb japonesos, britànics i qui fes falta amb tal d'alliberar el seu país. Però quan Suu Kyi tenia només 2 anys, el seu pare va ser assassinat pels rivals polítics. Aquell nom, Aung San, es va convertir en una llegenda i ella va créixer amb el pes i l'orgull d'aquell llegat. La seva mare, Kim Ki, era també una dona forta. Va passar de viuda jove a figura política i diplomàtica, arribant a ser ambaixadora a l'Índia. I aquí és on Suu Kyi, adolescent, va començar a veure el món i aprendre que la política era un joc dur. Després, Aung San Suu Kyi va estudiar a Oxford. La seva vida la va portar de la Índia a Londres, on va estudiar a Oxford filosofia, política i economia. Allà va conèixer en Michael Aris, un acadèmic britànic especialitzat en cultura tibetana. Es van casar i van tenir 2 fills, Alexander i Kim. Podria haver viscut tota la vida com a esposa d'un professor universitari, entre llibres i seminaris. Però com tota bona història, el destí tenia altres plans. El 1988, Suu Kyi va tornar a Birmània per cuidar la seva mare malalta. I just en aquell moment va esclatar una revolta popular contra el règim militar. Centenars de milers de persones van sortir als carrers. Els militars van respondre amb violència, deixant milers de morts. Enmig d'aquell caos, la filla d'Aung San va fer un discurs històric davant de 500.000 de persones a la pagoda Suet Kon. Perdoneu per la pronunciació. És el seu moment. La gent veu en ella una líder que pot unir el país i desafiar els generals. Així neix la seva figura política i la Lliga Nacional per la Democràcia. La Lliga Nacional per la Democràcia és un partit polític fundat a Myanmar per Aung San Suu Kyi i altres líders prodemocràtics en plena onada de protestes contra la dictadura militar. Té una ideologia democràtica parlamentària, defensor dels drets humans, de l'estat del dret i de la no violència. Va aparèixer després del moviment popular conegut com a Revolta 8888, quan les protestes massives contra el règim militar van ser reprimides violentament. La seva líder simbòlica és Aung San Suu Kyi, que ha estat la seva figura central des de la fundació. Les seves victòries electorals principals són el 1990, el 2015 i el 2020. En 1989, els militars van decidir neutralitzar-la. No la van tancar a una presó convencional, la van tancar a casa seva, al costat d'un llac, sense telèfon, sense visites lliures, amb llibres i ràdio com a una finestra, com a única finestra al món. En total, passarien quasi 15 anys en arrest domiciliari. Durant aquest temps va perdre moments clau. No va poder veure el seu marit quan moria de càncer ni acompanyar els seus fills a la seva adolescència. Però, paradoxalment, aquest confinament la va convertir en un símbol global. Les imatges d'ella darrere la reixa, vestida amb el seu longí tradicional, van donar la volta al món. I m'aprofundir una mica més en aquest arrest domiciliari. Aung San Suu Kyi no va estar contínuament tancada entre el 1989 i el 2010, però sí que va passar 15 dels 21 anys anteriors a 2010 sota arrest domiciliari o detenció per part de la Junta Militar. El primer confinament comença el 20 de juliol del 1989, quan els militars la col·loquen sota arrest domiciliari a la casa familiar al costat d'un llac. És alliberada només el 10 de juliol del 1995, però amb la seva mobilitat severament restringida. Posteriorment, és novament posada en arrest domiciliari el 23 de setembre de l'any 2000 i alliberada el 6 de maig del 2002, després d'un atac a la seva caravana, el 30 de maig del 2003 és detinguda de nou i torna a passar temps sota restriccions que s'estenen a la seva llibertat definitiva fins al 13 de novembre del 2010. Aquesta cronologia suma gairebé els 15 anys de confinament intermitents. Les condicions en les que es trobava és que no era una presó tradicional amb barrots, però les restriccions eren extremes. Estava tancada a casa seva, no podia sortir lliurement, els seus moviments estaven vigilats i limitats per la policia especial. Tenia accés molt restringit a comunicacions. No era lliure de rebre qui volgués ni de comunicar-se sense supervisió. Les visites eren controlades i la seva família, especialment el seu marit, no podia veure-la quan ell emmalaltí greument i finalment morí. Aris demana permisos per visitar-la per última vegada, però les autoritats birmanes els van negar i ella no el pogué veure abans de la seva mort, el 27 de març del 1999. Aquest episodi va ser una càrrega emocional enorme. Ella estava a Londres i ella estava confinada, i la separació era total. El confinament li va causar moments vitals familiars, no només la mort del seu marit sense poder-lo acompanyar, sinó també la possibilitat de veure créixer els seus fills en persona, participar en la seva educació directa ni tenir una vida familiar normal. La seva vida era un sacrifici continuat per la causa democràtica, amb la solitud com a companya. Tot, o potser precisament per aquest confinament, la imatge de Suu Kyi dins de casa seva, vestida amb un longí tradicional, serena però fermament oposada al règim, es va difondre internacionalment. El fet que estigués empresonada a casa la feia encara més accessible simbòlicament. No era una figura amagada a un calabós llunyà, sinó una dona que podia ser vista com una veïna privada de llibertat per pensar i per parlar. Aquest reconeixement va culminar amb el Premi Nobel de la Pau el 1991, atorgat mentre encara estava sota arrest domiciliari i recollit pels seus fills en el seu nom. Els militars volien apagar la seva influència, enquistant-la en una casa. La idea era que, confinat, perdés l'impuls. Però va passar a l'invers. La seva falta de llibertat es va convertir en una prova visual d'un règim autoritari. I la seva persistència sense cedir, sense abandonar la causa de la reixa de la seva pròpia residència, alimentar una narrativa internacional de resistència pacífica comparable amb Gandhi o fins i tot Mandela. Això reforçà la seva legitimitat moral i el suport global. La Junta no només la confinava, modificava la llei per allargar el seu arrest. Per exemple, el 1991 van adaptar retroactivament la normativa que permetia detencions més llargues sense un procés just. Durant els anys següents, renovaven o estenien les restriccions amb arguments legals dubtosos, i fins i tot incloent incidents com l'arribada d'un home americà nedant a casa seva el 2009 com a pretext per allargar el seu confinament. Com ja he dit, el 1991, en ple arrest domiciliari, rep el Premi Nobel a la Pau. No pot anar allà a recollir-lo, així que ho fan els seus fills. El discurs a Oslo parla del coratge, de la resistència pacífica, de democràcia. Durant els anys següents, acumula reconeixements internacionals. Ciutats li donen la clau, universitats li otorguen doctorats honoris causa. A Occident es converteix en una Mandela asiàtica. A Birmània, la gent l'espera el dia que pugui guiar el país cap a la llibertat. Com ja he dit, el 1991, en ple arrest domiciliari, rep el Premi Nobel a la Pau. No pot anar allà a recollir-lo, així que ho fan els seus fills. El discurs a Oslo parla del coratge, de la resistència pacífica, de democràcia. Durant els anys següents, acumula reconeixements internacionals. Ciutats li donen la clau, universitats li otorguen doctorats honoris causa. A Occident es converteix en una Mandela asiàtica. A Birmània, la gent l'espera el dia que pugui guiar el país cap a la llibertat. L'any 2010 és alliberada. I l'any 2015, com ja hem dit anteriorment, la Lliga Nacional per la Democràcia guanya les eleccions amb una majoria aclaparadora. No pot ser presidenta, per una clàusula constitucional feta pels militars, però esdevé consellera d'Estat, un càrrec que de facto és el més poderós del govern. Sembla que el seu somni s'ha complert. L'heroïna entra al palau del govern, però governar és molt més difícil que fer discursos. I aquí arribem al punt més controvertit de la seva trajectòria. El món l'havia batejada com l'heroïna democràtica, però entre el 2016 i el 2017, Myanmar es va veure immersa en un dels majors èxodes humans del segle XXI. Els Rohingya fugien en massa de l'estat de Rakhine, mentre l'ONU parlava de neteja ètnica. I què va fer Suu Kyi? No condemnar, sinó defensar el seu país i l'exèrcit davant els tribunals internacionals. A Occident, les claus de ciutats que hi havien donat van tornar al calaix, però a casa seva la veien més patriota que mai. La seva llegenda global començava a escadarar-se. A partir de l'any 2016, el seu govern va ser acusat de passivitat o fins i tot de complicitat davant la persecució dels Rohingya, una minoria musulmana al nord-est del país. L'ONU parla de neteja ètnica. Milers moren, centenars de milers fugen. El món espera que ella condemni els militars, però el seu discurs és ambigu i defensiu. L'heroïna comença a perdre l'aura. Al febrer del 2021, els militars tornen a fer un cop d'estat. Suu Kyi i altres líders són detinguts. Se l'acusa de corrupció, possessió il·legal de walkie-talkies i altres càrrecs polítics. I actualment continua empresonada, amb condemnes que sumen dècades. La comunitat internacional demana el seu alliberament, però la junta militar no segueix. Aung San Suu Kyi és difícil de classificar. És una heroïna? Sí. És una líder qüestionada? També. La seva vida és un recordatori que la política és complexa i que fins i tot les figures més admirables poden tenir zones grises. Per acabar, conclourem en que la història de Suu Kyi és la d'una flor de lotus, capaç de créixer en aigües tèrboles i brillar, però també de tancar-se quan el sol no arriba. I a vosaltres, què us sembla? Heroïna eterna o líder que no va estar a l'altura?
Penedès Gama Extra.
Gràcies, Laia, una setmana més. I ara arribarem al punt de 2:15 del matí amb Kiss from a Rose, una cançó de Seal. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un repàs a l'actualitat de local i comarcal. Els allotjaments rurals del Penedès estan disconformes amb els canvis en la burocràcia i es reinventen oferint activitats complementàries
davant l'augment d'oferta de cases. Malgrat que moltes cases rurals ja estan al complet aquests mesos d'estiu, des de l'Associació de Masies del Penedès han notat una lleu baixada de les reserves respecte a anys anteriors. Ara per ara, segons explica la presidenta de l'ENS, Àngels Monteagudo, l'ocupació està al voltant d'entre el 75 i el 80%. Situen els motius d'aquesta baixada en el fet que cada cop hi ha més oferta i que els turistes tornen a viatjar força 5 anys després de la pandèmia. Els que no viatgen tant a casa nostra són els americans i les cases rurals ho han notat. Pel que fa al perfil de clients que tenen majoritàriament són famílies o grups d'amics, però cada cop més també acullen treballadors d'empreses. L'alberg de Vilafranca ha acollit 1.600 persones i ha registrat 2.498 pernoctacions entre els mesos de gener i juny. L'Ajuntament de Vilafranca ha completat una nova fase de millores a l'alberg municipal de joventut amb l'objectiu de reforçar la seva capacitat, confort, seguretat i funcionalitat. L'alberg ha ampliat la seva capacitat d'allotjament de 60 a 72 places, mantenint els estàndards de qualitat i adaptació a la normativa vigent. També s'han doblat les places adaptades per a persones amb discapacitat, que han passat de 4 a 8. D'altra banda, s'han dut a terme millores estructurals i de seguretat amb la substitució de tancaments interiors per materials ignífugs, el tractament de diversos elements estructurals i la instal·lació de nova senyalització. També s'ha renovat tot el mobiliari de descans amb la substitució de lliteres i matalassos, millorant notablement la qualitat de l'estada i l'experiència de les persones usuàries. Les obres de millora del carrer Gelida a Sant Sadurní continuen a bon ritme. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Pedro Campos, i la regidora d'Educació, Laia Albiol, van visitar el passat divendres les obres de pacificació i millora de seguretat al carrer Gelida, que continuen a bon ritme. Es preveu que estiguin enllestides abans que comenci el curs escolar. Aquests treballs pretenen pacificar el carrer a l'entorn del CAP, els equipaments escolars i la zona esportiva. Consisteixen principalment en l'avançament de la vorera del lateral oest de la Cruïlla i l'execució d'un pas elevat de vianants. L'objectiu és reduir la velocitat dels vehicles a l'altura de la via i millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. I acabem explicant-vos que els Falcons de Vilafranca preparen una nova actuació a Sant Quintí de Mediona prèvia a la Festa Major. Els Falcons de Vilafranca ja es preparen per la Festa Major 2025. Abans, però, actuaran a Sant Quintí de Mediona en el marc de la seva Festa Major el pròxim dissabte 16 d'agost. Una data que tenen subratllada al calendari, ja que actuar a Sant Quintí sempre els ha fet especial il·lusió. En aquest sentit, Ton Carbó, cap de la tècnica dels Falcons, explicava que es marquen objectius ambiciosos. Una de les estructures que els Falcons preveuen dur a terme per l'actuació del dia 16 a Sant Quintí és el Pilar de 6 amb l'agulla, ja consolidat durant l'any, així com l'escala de 10.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ja sabeu que els dimarts ens visiten els estudis de Ràdio Vilafranca, la Mireia Romeu i l'Anna Jurado, on ens posem a la pell dels joves per abordar qüestions que ens interpel·len a tots, perquè, en definitiva, tothom ha estat jove o tothom ho serà. Hem parlat de qüestions com l'amor, també les xarxes socials, la pressió que comporta tot plegat, i aquesta setmana de què ens parlareu? Bon dia, noies.
Hola, bon dia. Aquesta setmana parlarem sobre les amistats, sobre com canvien durant els anys, sobre traïcions o decepcions o retrobaments, sobre la pressió de formar part d'un grup... Bé, sobre les amistats.
S'allunya molt del que passa en una relació de parella? És a dir, al final es poden comparar aquestes dues coses? O...
Sí, jo crec que van molt de la mà, que repetirem també algun concepte i algunes concepcions, però bueno, al final tot torna al mateix punt de partida, com han influït, no?, les xarxes, la immediatesa i les noves maneres de relacionar-nos en els diferents àmbits de la vida.
Uh-huh. Aquí tenim un bon exemple, perquè vosaltres dues, si no m'equivoco, sou amigues, no sé si de tota la vida, però
tota la
pot dir que sí. No?
P3, sí.
Des de P3, eh?
I, de fet, també nosaltres també hem experimentat el que parlarem aquí, retrobament, entre cometes, no?
O sigui, va haver un moment en què us veu allunyar i després us veu tornar a retrobar.
És a dir, tota la primària érem amigues,
sí.
Però després a l'ESO ens vam com distanciar una mica. Més... Primer i segon potser no tant, però, bueno, sí, segon, tercer...
Bueno, va anar progressiu, potser.
Sí, i al batxillerat ja hem tornat a ser molt amigues.
Sí, perquè a quart d'ESO ens vam tornar a posar a la mateixa classe, també,
sí, això també.
Retrobar... Però, bueno, sempre ha sigut un allunyament sa. No ens hem enfadat.
No ens hem enfadat.
No, eh?
No. Bueno, enfadat grans, jo crec que no n'hem tingut cap.
No, així.
Bueno, algun...
Així.
Vull dir, el distanciament de la ISO no va ser a causa d'enfadar-nos.
No.
Va ser que vam anar a classes
sí.
diferents,
cadascú va ser
el seu grup. I...
Molt bé.
Sí, la veritat que sí.
A veure, què engloba tot el tema aquest de les amistats? Vosaltres ho podeu explicar molt bé perquè sou amigues, com heu dit, des de P3. Però, a veure, també hi ha la part negativa, no, de tot això, i és que a vegades, doncs, no tothom és com sembla, les amistats van evolucionant igual que les persones, per tant, tot això també té un paper molt important. Expliqueu-nos.
Sí, és a dir, a mesura que creixem, canviem de rutines, els nostres horaris poden canviar, les nostres maneres de pensar també, potser ja no coincideixes igual amb una persona quan tenies 10 anys que d'ara, i inevitablement doncs, les amistats també van canviant i cadascú va fent el seu camí i a vegades amb una amiga amb qui ho comparties tot ara només et felicites per l'aniversari i ja està, però això no vol dir que no hagi estat una amistat real en el seu moment, sinó que bé, és això, que no totes les amistats han de durar per sempre i això no les fa menys vàlides.
Clar, i és aquesta com un tema una mica tabú de t'has deixat de fer amb una persona i sembla que hàgiu tingut conflictes o pot crear incomoditat després quan te la trobes, però realment hem d'acceptar això, que la vida segueix, la vida evoluciona i cadascú agafa camins. Hi ha vegades que separen per doncs, com això, maneres naturals, perquè no coincideixes, i hi ha vegades que és perquè potser deixes de tenir afinitat amb aquella persona, i és vàlid, i no per això vol dir que tinguis algun problema amb ella o que l'hagis deixat d'estimar, vull dir, no, simplement potser les vostres afinitats i els vostres gustos, les vostres vides, exacte, han agafat doncs, camins diferents i ja no tens aquella cosa.
Clar, és que a vegades és la mateixa vida, vull dir, vosaltres us ha passat per qüestions d'estudis, realment suposo que la majoria dels casos passa per això, però també no hi ha altres variants, vull dir que no hi ha un motiu concret en què una persona es deixi de parlar amb una altra, no? Perquè sí, vull dir que a vegades és la vida mateixa.
Exacte, creixem, canviem de rutines, d'horaris, de llocs, vull dir, és algo natural.
Sí. Mm-hmm. Bueno, i després també hi ha, quan et separes d'una persona, el retrobament, no? Que és això que dèiem abans, que hi ha vegades que pot ser incòmode, vull dir, tornar a reprendre una amistat, sobretot també si ha sigut forçat, entre cometes, vull dir que has parlat expressament amb aquella persona perquè potser, doncs, no sé, la trobes a faltar i vols reprendre l'amistat, aquesta incomoditat inicial de com ho fas, no? Jo crec que és algo també important i que no en parlem tant perquè només parlem de relacions d'amor i no parlem tant d'aquests conflictes en temes d'amistats, però també són importants.
Costa més obrir una persona que ha estat la teva amiga i que ara ja, doncs, no teníeu contacte que no pas una persona que era la teva parella?
No. Jo crec que no.
Que no costa més.
Jo és més fàcil obrir una persona que ha estat amiga teva?
Ah, no, al revés.
Al revés, vale.
Costa més obrir una persona que ha format part d'una relació amorosa teva que d'una amistat.
D'acord.
De les dues, eh? Vull dir, no sé què dir-te.
Clar, a veure, també es depèn de cada situació.
Sí, clar.
Però...
Però, bueno, no sé, mira, l'amistat també em fa respecte, perquè, mira, amb un amor, si no funciona, no sé. Està també molt més parlat, tenim el tema molt més parlat i també tenim, doncs, normalitzat tornar a obrir aquella persona, el fet de voler tornar a saber d'ella, perquè al final has compartit, literalment, el màxim de la teva vida amb ella. Però una amistat també em fa respecte, perquè, no sé, jo considero que els tinc molt respecte a les meves amistats i tornar a reprendre em fa por que potser ja no hi hagi aquella afinitat, perquè si realment vull tornar a reprendre és perquè jo crec que hi pot haver-hi, bueno, un retornament doncs, natural i fluid, però potser ella no pensa el mateix, aquella persona, i a mi em fa por doncs, aquesta manca d'acceptació que podria crear. Saps?
Sí, també hi ha com molta diferència entre perdre una parella i perdre una amistat, ja que quan s'acaba una relació d'amor, doncs tothom entén com el dol que estàs patint, et pregunten com estàs, et validen el dolor, però quan es trenca una amistat, doncs costa molt més de que la societat ho entengui i és un dolor igual de fort que el d'un amor. Vull dir, amb aquella persona havies compartit moltíssimes coses, secrets, havies anat potser amb ella de viatge, havia sigut el teu dia a dia durant molt de temps i és important també validar el dolor que comporta perdre una amiga al de perdre un amor.
Mm-hmm. Pot ser amic o amiga d'una exparella, que aquest també és un altre debat.
Depèn tant.
Això ho veig superficial una mica, més superficial.
Per mi depèn tantíssim de la situació, de com hagi acabat, del respecte que hagi tingut aquella persona després de la relació. Això crec que és molt important. Mm-hmm. No ho sé. Sí que es pot, si es vol es pot, però tampoc crec que pugui ser una amistat íntima que li puguis explicar absolutament tot. O almenys jo personalment no podria. Segur que hi ha casos, però jo no m'hi veig, per exemple. Perquè crec també ho veig com, per mi, respecte. Vull dir, jo no t'explicaré tampoc que tinc una nova parella i t'explicaré tots els meus detalls, perquè a mi personalment no m'agradaria que m'ho fes, però no, potser, estimar-te te l'estimes aquella persona, però potser no estàs enamorada i no vol dir que et faci mal el fet de que estigui amb una altra, però a mi no em caldria que m'expliquessin detalls i coses d'una nova relació d'aquesta persona. Per mi.
Prefereixes mantenir-te al marge.
A la distància, o sigui, esteu junts, m'alegro molt, però...
T'alegres molt?
M'alegro molt, no vull saber res. Saps?
Molt bé. Què més?
També hi ha com molt la pressió, ja és canvi de tema, La pressió per formar part d'un grup.
Això també.
Vull dir, sí, des de petits i sobretot a l'adolescència, doncs això, hi ha molta pressió per encaixar dins d'un grup i aquesta necessitat d'acceptació, de ser nosaltres mateixos per agradar. I podem acabar rodejats de gent que... En realitat no són els nostres amics, però per no estar sols acabes estant envoltat de gent que no són els teus amics reals.
Sí, això de tenir l'angoixa de que si no formes part d'alguna cosa no estàs satisfet amb les amistats de la teva vida.
Sí, sentir-te obligat a encaixar a algun lloc que potser és que realment ni encaixes, però per no estar sol, doncs, et quedes allà.
Sí. Costa encaixar amb grups d'amics? No sé, podeu parlar des de la vostra experiència amb el vostre grup. Vull dir, vosaltres sou gent acollidora?
Bueno, jo crec que al final t'acabes ajuntant amb la gent que més s'assembla a tu.
Exacte.
Vull dir, i ja no et dic com a persona, sinó de gustos, coses a fer... Bueno, no? Una mica l'estil de vida també, perquè mantenir una amistat amb una persona amb qui té estil de vida molt diferent també és complicat i acaba també doncs, separant-vos. Però jo crec que és això, tothom ens acabem ajuntant amb persones semblants a nosaltres.
Mm-hmm.
Sí.
Què més, no? Què més engloba tota aquesta qüestió de l'amistat? Per exemple, també com passa amb les relacions amoroses, no? Les relacions a distància, quan una persona... Doncs, és que tornem al tema dels estudis, no? Marxa a estudiar durant un any, potser, i perdeu aquest contacte que teníeu, llavors. Clar. És una persona que marxa del grup.
Jo crec que aquí podem parlar gairebé igual que quan parlàvem d'amor, perquè al final... Sí. Tornem a allò d'ara tenir moltes més facilitats en comunicar-nos amb aquella persona, encara que estigui a l'altra punta del planeta, perquè tenim les xarxes socials, tenim el mòbil, la pots trucar quan sigui, no? Al final, evidentment, serà difícil parlar amb ella, sobretot també si està... Perquè potser està en un altre continent, canvi d'horari, això també influeix bastant, encara que no ho sembli. Però, bueno, poder pots comunicar-te. L'únic que, perds aquest contacte més proper al que estaves acostumat i això també pot influir negativament en la teva relació amb aquella persona i també es pot entendre com un retrobament després quan potser jo que sé, aquella persona torna aquí a viure al teu poble, etc. I també pot generar una mica d'incomoditat de, ostres, portem potser un any sense veure'ns i també pot ser difícil perquè també hem canviat en un any, sembla que no, però també canviem. Sí, sí. Llavors, bueno.
I en el nostre cas tenim una amiga que està un any fora i ara ja aquest octubre tornarà, però vull dir que la nostra amistat segueix igual de sempre, sí. Vull dir, no hem perdut el vincle.
És allò que si es vol es pot.
Exacte.
Sí, no hi haurà aquest procés de reintegració perquè no costarà, no?
Sí, sí, de vegades pots estar mesos parlant amb una sense parlar amb una persona i és més amic teu que algú que tens aquí que pots veure cada dia. Vull dir, al final és voler-ho cuidar.
Clar, això sí que canvia molt de l'amor, penso, perquè amb una persona que està a distància, si portes dues setmanes sense parlar, potser et qüestiones d'ostres. Potser has d'anar aquí per suposar que ja no estem junts. Però una amistat, bueno, respectes també més aquest espai, no necessites tampoc parlar amb aquella persona tan sovint. I és això, pots estar unes setmanes o un dia sense parlar i tu saps que aquella persona segueix estant aquí. I al final també és l'essència de les amistats, no? Perquè també a vegades considerem com que si no hi ha activitat no hi ha amistat, perquè hi ha relacions que potser no són tan íntimes i et passa això. Però jo crec que amb un amic de veritat, per molt que no parlis durant un temps...
Saps que tot continuarà igual.
Una persona pot tenir dos grups d'amics? És a dir, poden conviure? Ui, aquí us heu mirat, eh?
Sí.
Bueno, això pot generar algunes conflictes. Discussions.
Sí. Crec que la clau és el respecte mutu dels dos grups. Un grup envers l'altre.
Exacte.
Vull dir, dels dos grups... Sí. És la clau.
I igualtat de condicions en els dos grups i...
Després el que es parli, no? A dins és una altra cosa, però com a mínim hola i adéu, sí, no?
Sí, bueno, sí. Hauríem, no?
La pregunta.
És saber trobar aquest punt mig de fer coses i activitats amb els dos grups. Clar, entenc que si t'hi trobes doncs també pot ser difícil combinar-ho, però s'ha de saber fer com per respecte als dos grups.
Us heu trobat en compromisos?
Sí,
ara vaig amb aquests o ara vaig amb els altres.
Jo no, perquè no sóc una persona de tenir excessives amistats i grups, vull dir, no sé.
En alguna vegada, però, vull dir, fas l'esforç i...
Vull dir, es parla, no? Exacte. I s'acaba entenent, no? La majoria dels
casos. I en altres, jo crec que parlo per les dues, que també ens passa que quan hem tingut dues opcions entre cometes, les dues opcions les hem pogut ajuntar.
Sí, també.
Vull dir... Jo crec que tant les meves amigues del grup de la Mireia, que tinc amb la Mireia, i altres amigues, les he pogut ajuntar diversos cops. Ara hi ha vegades que no pot ser i, bueno, pues, sí que la persona ha de triar, no?, entre cometes. Vull dir que tampoc és una elecció que és així.
No, de vida o mort, no? I que, si vaig amb tu ja...
Exacte. Però, bueno, es troba aquest equilibri i aquest respecte envers els dos grups.
Clar, per exemple, hi ha el grup de la uni, no?, que això també és molt habitual. Després hi ha el grup d'amics que pots tenir a la teva ciutat. Però això jo crec que és fàcilment compaginable.
Sí.
No?
I també és xulo ajuntar els amics de la uni perquè coneguin els amics del poble. Vull dir, també és algo guai de les amistats.
Hi ha gent que no li agrada, però jo ho trobo divertit. Vull dir, al final també t'ajuda molt a entendre com és aquella persona. O sigui, jo quan he conegut a les amigues més íntimes de les meves amigues de la uni, també entens coses i dius, ostres, clar, és que... Us assembleu molt, i és el que dèiem abans. Veus com la gent al final s'acaba juntant amb persones que tenen la mateixa manera de fer que tu.
Sí, et porten tot el curs parlant-te sobre una persona i per fi la pots veure i posar-li cara i parlar amb ella.
Sí.
Què més tenim sobre les relacions, en aquest cas, d'amistat?
Doncs, amics? Un altre tema seria quan una amistat s'allunya per culpa d'una relació amorosa. Ja que és bastant comú últimament... que algú desaparegui quan comença a tenir una relació amb algú. I, clar, sents com que has estat substituït per una altra persona, perquè és que hi ha gent que no sap compaginar les dues coses i que quan...
Es tanca en banda, no? Exacte. I ja no va amb el grup d'amics perquè prefereix passar temps amb la parella, no?
Clar, i la cosa és tant, què passa quan aquella persona ho deixa amb la seva parella i vol tornar a estar igual de bé amb tu? Clar, o sigui, és un xoc com per tu, perquè penses, clar, ara sí, no sóc com el teu segon plat, ara sí que vols ser la meva amiga.
Clar, hi ha gent que no sap gestionar tenir una relació sana i tenir un grup d'amics, perquè és el que dèiem la setmana passada de normalitzar les conductes tòxiques. Si tu t'acabes tancant amb una persona, per mi això se't tornarà una relació tòxica. Per final necessites relacionar-te també, vull dir, és un aspecte clau tant en la teva relació com per tu com a persona, vull dir... Has de també desenvolupar les teves habilitats socials i a més que també t'ho has de passar bé, vull dir, no tot és amb aquella persona. Llavors és això, és difícil quan de cop ho deixa i llavors, clar, se n'adona que s'ha trobat sola perquè a moltes persones li passa això, que com que estan cantant s'acaben quedant soles perquè perden gairebé totes les amistats i al tornar què has de fer? Tampoc et surt a tu rebutjar-la perquè te l'estimes aquella persona, ha sigut també molt important per tu, però també... És una cosa important a parlar, de dir, ostres, sí, però m'has tractat bastant malament, m'has substituït, que al final penso que qui perd és aquella persona, però bueno, també és necessari parlar-ho, perquè no tot tampoc pot tornar a ser com abans. O sigui, com abans sí, però vull dir d'un dia per l'altre. Clar, necessita comunicació, també.
Integrar la parella al grup d'amics? A favor o en contra?
Bueno. A favor, però depèn en el moment o de la situació de l'activitat que anem a fer amb els amics.
A favor, però amb distància. És a dir, a mi m'agrada molt portar-me bé.
Sí, però...
Clar, o sigui, portar-se bé crec que és essencial. És a dir, que hi hagi bon rotllo, que et puguis ajuntar, evidentment, que vingui un dia a fer un cafè, cap problema... Però tampoc que cada cop que vingui aquella persona hagi de venir la parella, perquè tornem a lo de les conductes tòxiques. Vull dir, també necessito... Bueno, jo almenys...
Necessites evadir-te i estàs sola amb els teus amics.
Sí, i jo amb els meus amics... Sí, clar, jo necessito estar sola amb els meus amics, vull dir, perquè si no també sempre has de... Perquè també canviem amb la nostra parella com els amics i sempre has de estar... No sé, crec que has de també això, trobar un punt, que es portin bé, que puguis ajuntar-ho pel teu aniversari o una tarda, vull dir, qualsevol dia, que els puguin portar, que hi hagi bon rotllo, però que no estiguin sempre.
Cercle,
clar, que no es fusioni tot i que llavors cada cop que hagis de veure aquella persona hagi d'estar també la seva parella, perquè aquí hi ha...
Perquè, clar, aquí també hi ha el tema de si comparteixes grup d'amics amb la teva parella, quan et separes de la parella, què passa amb el grup? Es dissol... Aquí poden haver-hi molts mals rotllos de...
Que hi hagi subgrups, no? És a dir, un grup que ha començat unit, després es divideixi. Això també,
també
passa?
Bueno, jo crec que per una relació... Bueno, clar, és a vegades les persones agafen bàndols, no? De... Ho deixen una relació i...
No per una relació, sinó perquè sí, funciona així també, vull dir...
Sí, també hi ha subgrups.
També. I això i també és tan tòxic, eh?
És tabú, perquè al final... Clar, tu penses, si és un grup petit... Sí que ho trobo molt lleig, molt tòxic que hi hagi subgrups, però també penso, si estàs en un grup de... Hi ha grups de 15, 20 persones, clar, no tens la mateixa afinitat amb tothom.
No et faràs amb tothom, és impossible.
I llavors jo també entenc que hi hagi subgrups de més... Bueno, d'això, més afinitat, no ho sé.
Aquí parleu de... És que estic llegint el guió, de la superficialitat de les amistats actuals degut a la massificació de gent amb qui interactues a les xarxes socials. Què vol dir això?
Clar, ara potser als 20 no tant i ja s'ha relaxat, però quan tu comences a establir relacions socials, a la ESO o tal, amb les xarxes socials, et consideres amiga de tothom. Almenys a mi em va passar,
sí, sí,
eh? Et consideraves amiga de tothom.
Per exemple, amb l'inici de la uni, no sé si us va passar, jo el grup d'amics que tenia el primer mes de carrera no és del mateix, ja, no, amb el que he acabat.
És com, sí, és com quan comences, et creus amic de tothom. I també és això que dèiem, també volíem comentar, que cada cop s'està perdent més la diferenciació entre conegut i amic.
Exacte, és a dir... que els amics es poden comptar amb els dits d'una mà. Vull dir, tu no tens 20 amics, encara que formis part d'un grup de 20 persones. Els amics de veritat es poden comptar amb els dits d'una mà. I això s'ha de diferenciar una amistat real i una amistat com superficial, conegut, no.
Clar, és a dir, ara ja parlem de qualsevol persona amb qui et trobes pel carrer i et pots parar a parlar, diem, bueno, és amic meu. I sí, segurament us portareu molt bé i li tindràs carinyo a aquella persona. Però no, hi ha persones que no són amigues teves i no per això et cauen pitjor o és faltar-los el respecte. Simplement, bueno, és una relació diferent. I aquesta concepció de conegut s'està perdent. I perquè sona molt lleig, no? Sona a dir, bueno, és un conegut meu. Poder sonar lleig, però no, o sigui, no passa res. Tens amics i tens coneguts i no sé...
Coneguts n'hi ha a tot arreu, no? I d'amics es poden comptar...
Amb
els dits d'una mà.
Amb els dits d'una mà, sí, vull dir...
O mans, sí, però sí.
Sí, hi ha gent... hi ha gent que en té més i hi ha gent que en té menys, però vull dir que també tens coneguts, però clar, no diràs, bueno, és amb un conegut.
Molt bé, tenim un minut, no sé si ens han deixat alguna cosa, perquè realment no ha donat de sí.
Bueno,
crec que hem fet un bon repàs de tot, eh?
Sí, remarcar, com dèiem, la setmana passada també amb l'amor, la importància de cuidar les amistats, perquè també s'han de cuidar.
I que encara que les amistats canvin, no té per què que les hagis de perdre si tu les cuides. Si els teus camins canvien, canvies d'institut i ja no veus cada dia aquella persona, si tu realment vols conservar aquella amistat i la cuides, la conservaràs.
Anna, Mireia, Anna, moltes gràcies. Realment ha estat molt interessant i segur que molta gent s'ha sentit interpel·lat amb això que dieu. Gràcies i ens retrobem la setmana que ve amb més temes. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. We'll be right back.
dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Good night today. So many songs we forgot to play.